Bon dia, USTEC fa una crida a la vaga després del no a la consulta per desencallar la seva negociació amb el Departament d'Educació.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Nosaltres sempre dèiem que això havia d'acabar, doncs, siguent el propi col·lectiu qui decidís si l'USTEC signava o no signava. Sabeu que vam fer aquesta treva de les vagues per poder, doncs, fer una reflexió com calia i poder, doncs, a partir de demà entomar el que calgués, un cop haguéssim sapigut, doncs, els resultats, i així, doncs, és com ho hem fet.
Acaben d'escoltar la portaveu d'USTEC a les comarques gironines, Glòria Polls, en declaracions als micròfons de Ràdio Olot i Olot Televisió. El sindicat majoritari ha apostat també per mantenir les mobilitzacions durant la visita del Papa a Catalunya la setmana vinent per continuar pressionant. Segons també la portaveu d'USTEC a les comarques gironines, esperaran una reunió amb el departament i insten a que el professorat surti al carrer mentre se segueixi en aquesta situació en un divendres també marcat per la vaga i especialment pels talls en diferents punts de l'àrea metropolitana de Barcelona. De seguida en coneixem més detalls, però abans, com sempre, repassem la resta d'actualitat d'aquest divendres 5 de juny de 2026.
El dia en 4 minuts.
Bicibús, refugis climàtics i millores als contenidors són les principals reclamacions dels alumnes. L'Ajuntament d'Olot va rebre ahir al migdia una vintena d'alumnes de 5è de primària. Els menuts de diferents escoles han elaborat un total de 13 propostes per tal de millorar diferents aspectes que creuen de la ciutat. La garrotxina de l'any 2025 és l'actriu i cantant especialitzada en teatre musical Anna Lagares. Aquest dijous al vespre s'ha fet entrega d'uns premis que organitza el Centre d'Iniciatives Turístiques i que serveix per reconèixer diferents personalitats i iniciatives destacades durant l'any. Avui en sabrem els detalls. Aquest diumenge se celebra la segona edició de la Fira de les Arts de Bianya. L'organització repeteix esdeveniment després de l'èxit de l'any passat, amb alguns canvis interessants. També parlarem de la història del Club Futbol Les Preses, que s'ha explicat en un llibre que repassa els millors i pitjors moments del club, escrit per Josep Bernada i Josep Maria Cros, expliquen anècdotes durant aquests 100 anys des que es va trobar el primer document que certificava que hi havia futbol al municipi. A la carpeta esportiva parlarem del Club Poliesportiu Sant Joanenc, que està a dos partits a pujar a segona catalana. El conjunt de Sant Joan les Fonts va eliminar el Jesús i Maria i ara s'enfrontarà a la final anada i tornada amb el Tiana. El primer partit serà aquest dissabte a les 7 de la tarda a Sant Joan les Fonts. També parlarem de la professionalització de l'esport, que és un dels reptes del sector a Catalunya. Es tracta d'una de les conclusions que s'han parlat aquest dijous en el marc del Congrés de Gestió Esportiva de Catalunya celebrat a l'Espai Crater. I avui a la contraportada el protagonisme serà per als nous balladors de la faràndula que ja ho tenen tot a punt per debutar aquest Corpus. Com ja sap, aquest cada any passa que alguns balladors entren al grup de cabeçuts, altres fan el salt a cavallets i alguns altres fan un parèntesi a l'espera que puguin ser geganters o geganteres, o bé pleguen per sempre més. Avui n'escoltarem diverses veus.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el focus, repassem l'actualitat a Catalunya, Espanya i el món. USTEC i els sindicats contraris a l'acord d'educació fan una crida a una nova jornada de vaga dimarts vinent. Les organitzacions emplacen el departament a trobar-se en el marc del comitè de vaga. Per la seva banda, Esther Niubó, consellera d'Educació, avisa que el moment de la negociació s'ha acabat i defensa desplegar el preacord. Demana responsabilitat i sosté que l'objectiu ha de ser millorar el sistema educatiu i no bloquejar la visita del Papa la setmana vinent. Marlaska descarta cessar la directora de la Guàrdia Civil. El ministre assegura que la reunió amb l'Eire Díez no està estava relacionada amb la trama investigada. Les vendes de grans superfícies baixen un 0,7% a l'abril a Catalunya respecte a l'any passat. Segons l'IDESCAT, l'índex registra disminucions en l'alimentació mentre que augmenten les vendes a la resta de productes. A la pàgina de successos detenen dos estafadors per cobrar 1.750 euros a establiments de Blanes fent-se passar per funcionaris de l'Ajuntament. Els arrestats reclamaven els imports per la taxa d'escombraries i van enredar a 3 dels 6 negocis que van contactar. I a la pàgina cultural, la Primavera Sound defensa que les condicions meteorològiques comprometien ahir la seguretat dels concerts. El festival retornarà ara als assistents l'import de les entrades d'ahir dijous.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Avui el dia serà diferent, ja no preveiem tanta pluja, algun plogim, algun ruixadet a la tarda, comarques interiors, prelitorals, sobretot Osona, Guilleries, interior de la Selva, i a la resta no descartem alguna gota. El dia ha començat ennuvolat, algunes clarianes, algunes boires, però destaquem els aiguats d'aquest dijous de Corpus de més de 100 litres per metre quadrat a Ogassa, 102. A Sant Joan de les Abadesses, 90 litres, a Orís, 67. A Olot, 50 litres, a la Vall d'en Bas, 57. Al Pens, 104 litres per metre quadrat. Sant Boi de Lluçanès, 63. Sant Feliu de Pallerols, 52. Santa Maria de Besora, 76. O, per exemple, a Vidrà, 68 litres. Destaquem també Capdavànol, a més de 100, 120 litres per metre quadrat, uns aiguats que han fet créixer notablement el riu Ter i els seus afluents de la capçalera, el Ripollès, sobretot. Bé, avui doncs un dia més tranquil, amb aquesta possibilitat d'algun plogim, alguna pluja minsa, temperatures fresques, han baixat aquesta matinada, fins i tot s'han apropat als 0 graus a 2.500 metres al Pirineu. De dia, màximes de 20 a 25. I el cap de setmana, que ve marcat per més sol, temperatures més altes de dia, algun ruixadet de tarda, poca cosa dissabte, més abundants diumenge cap a la Cerdanya, potser el Ripollès, i la resta no hauria de ploure. Les temperatures ja s'acostaran als 27, 28, gairebé 30 graus de cara diumenge. I la setmana que ve, dilluns, algun ruixat de tarda, i la calor protagonista, sobretot a partir de dimecres, sembla que vindria forta, una nova calorada.
El dissabte 6 de juny arriba la gran tòmbola del comerç d'Olot. Fes les teves compres als establiments participants el divendres 5 i el dissabte 6 de juny i vine amb el teu tiquet de compra a l'espai de la tòmbola per aconseguir una butlleta amb premi directe assegurat. El dissabte 6 de juny de 5 de la tarda a 10 de la nit a l'espai de l'Associació de Comerciants d'Olot. Xecs regal, regals dels comerços, tastets, àpats, begudes de la fira i moltes sorpreses més. Una iniciativa de l'Associació de Comerciants d'Olot dins la festa de Corpus per fer créixer i viure el comerç de la ciutat. Compra Olot, juga i guanya.
Entrem en matèria informativa d'aquest divendres 5 de juny de 2026. Avui comencem parlant d'educació, perquè USTEC, com bé ja saben, ha fet una crida a la vaga després del no a la consulta per desencallar la negociació amb el Departament d'Educació. El sindicat majoritari aposta per mantenir les mobilitzacions durant la visita del Papa per continuar pressionant. Des de Ràdio Olot i Olot Televisió hem pogut parlar amb la portaveu d'USTEC a les comarques gironines, Glòria Polls, que diu que esperaran una reunió amb el Departament i insten a que el professorat surti al carrer com ho està fent al llarg d'aquesta jornada, mentre se segueixi en aquesta situació i a l'espera també d'una nova convocatòria, com ja hem sabut en aquestes darreres hores, de cares al dimarts vinent. Remarca que la consellera els ha citat durant el dia d'avui, però que no s'hi reuniran al no donar l'aval a aquest acord.
L'informatiu del migdia.
El no al preacord assolit entre els sindicats majoritaris i el Departament d'Educació divendres passat ha guanyat a la consulta els docents amb 39.502 vots, que equival a un 65,1% del total. El sí ha recollit 21.184 vots, un 34,9%. La consulta l'han impulsada USTEC, CGT i l'Argent Sindical. Han participat més de 60.000 docents, d'un total de 99.305, que equival a un 61,11% de la participació. Després de conèixer els resultats, els sindicats sindicat majoritari d'Ustec, ha fet una crida a la vaga d'aquest divendres i a la manifestació Arc de Triomf. Ustec ha apostat també per mantenir les mobilitzacions durant la visita del Papa la setmana que ve. Entre aquestes vagues hi ha la d'aquest divendres i no es preveu que sigui la darrera. La portaveu d'Ustec a les comarques gironines, Glòria Polls, ha explicat la valoració del sindicat sobre la consulta i ha detallat els antecedents.
Nosaltres sempre dèiem que això havia d'acabar siguent el propi col·lectiu qui decidís si l'Ustec signava o no signava. Sabeu que vam fer aquesta treva de les vagues per poder fer una reflexió com calia i poder a partir de demà entomar el que calgués, un cop haguéssim sapigut els resultats, i així és com ho hem fet.
Ustec havia dit que en cas de victòria del no caldria plantejar una vaga indefinida per incrementar la pressió al departament i millorar el preacord. Però ara no volen imposar cap fórmula que altres sindicats, com la CGT, no vegin viable.
Nosaltres sempre dèiem que signar aquest acord no volia dir renunciar a les mobilitzacions ni renunciar a voler demanar més. Nosaltres dèiem que signar aquest acord volia dir assolir unes millores, consolidar unes millores, que eren molt millor que l'acord del 9 de març, les consolidem, però ens manifestem tantes vegades com vulguem, fem tantes accions com vulguem per tornar a reclamar al departament tot allò que no tenim cobert.
Però des del Departament d'Educació han deixat clar que l'acord vol que es tiri endavant. Així ho ha transmès la consellera d'Educació, Esther Niubó.
La voluntat i el compromís del govern es mantenen. El govern compleix els seus compromisos. En aquest cas hi havia aquest preacord signat per part del govern, per part de 4 organitzacions sindicals, i d'aquestes 4 és només Ustec que s'hi desvincula en aquests moments, i per tant nosaltres el compromís i la voluntat de continuar desplegant aquest acord hi és, i això és el que volem transmetre, no? Aquest missatge de tranquil·litat a la comunitat educativa.
Des del sindicat han reiterat que Niubó ha de tornar a convocar la mesa sectorial i reprendre la negociació, però sense partir del marc dels dos acords tombats pels docents, el del març i el del juny.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al registre de petjada de carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife, embalatge responsable, futur sostenible.
Seguim amb més temes a Olot. Bicibús, refugis climàtics i millores als contenidors són les principals demandes dels alumnes. L'Ajuntament d'Olot ha rebut a una vintena d'alumnes aquest dijous de 5è de primària. Els menuts de diferents escoles elaboren fins a un total de 13 propostes per tal de millorar diferents aspectes de la ciutat, informa Francesc Fernández.
En una nova edició de l'acte que es va acollir a la sala de plens, l'alcalde Agustí Arbós i els regidors dels diferents partits de l'Ajuntament han escoltat i estudiat les diferents propostes que han preparat els alumnes de 5è de primària de diferents escoles. En aquest recull d'intervencions s'han tocat diferents àrees sobre com millorar l'espai públic, fer més comunitat, tenir cura del medi ambient i posar en marxa més iniciatives culturals per a totes les edats. A continuació, podeu escoltar algunes de les propostes que han elaborat conjuntament els alumnes de les diferents escoles d'Olot.
Ens agradaria connectar els trams perquè estan separats i també separar les voreres dels bicicarrils i, per últim, fer un bicibús.
La nostra proposta seria fer refugis climàtics als llocs públics i de joc.
Per millorar l'ús dels contenidors, proposem un nou disseny de contenidors.
Les respostes dels diferents regidors que conformen el plenari han servit per elogiar la maduresa de les preguntes dels infants, fent èmfasi en aspectes tan crucials de la ciutat com és la convivència o la prevenció per no caure en addiccions a drogues i tabac. Els infants, amb les seves explicacions, han mostrat capacitat de solidarització cap a tothom que ho necessita. El regidor d'Activem Olot, Jordi Rubio, en remarca el següent.
Però si us hem de ser sincers, el que més ens ha emocionat és la vostra mirada cap a les persones. Demanar tallers d'empatia per entendre les situacions de vulnerabilitat social.
Susana Pagès, d'Esquerra Republicana, ha remarcat la proposta dels alumnes de l'escola Volcà Bisaroques relacionades amb les addiccions, fent les següents aclaracions.
Els alumnes del Bisaroques també heu posat sobre la taula el tema de les addiccions. És important que en parleu perquè ens ajuda a reforçar accions de prevenció que ja fem a les escoles, però que també es poden traslladar a altres entorns educatius de la ciutat.
Les noies i nois presents al ple han elaborat un seguit de propostes on Marina Alegre del PSC en destaca el següent.
Volem posar en valor que moltes de les propostes que heu elaborat no només pensen en les necessitats dels infants, sinó també en com construir una ciutat millor per a tothom.
Bruna Canyada, de la CUP, es mostra sensibilitzada amb la preocupació de les noies i nois amb la necessitat de fer més barri al casc antic.
I això també lliga amb la proposta de fer en barri el nucli antic, sinó que quan ens sentim part d'una cosa, quan ens l'estimem, com heu dit, també la cuidem més.
Aniol Sallabona, regidor de Junts, ha aprofitat per recordar que durant aquest 2026 la ciutat d'Olot ha estat escollida Ciutat Europea de l'Esport, aprofitant les propostes per millorar, crear i diversificar els espais esportius públics de la ciutat. Els alumnes de l'Escola Malagrida han demanat disposar d'un espai pròxim al centre per tal de reunir-se fora de l'horari escolar. El mateix Aniol Sallabona ha respost dient el següent.
Crec que hi ha dos espais molt a prop de la vostra escola que poden ser interessants. Un és el Parc de les Mores, que hem de treballar per connectar-lo millor, perquè sigui cada vegada més fàcil arribar-hi, perquè crec que és una zona àmplia, amb alguns jocs que s'han renovat, on hi ha ombra, a prop del riu, que pot lligar també amb alguna altra proposta que sortia, i també a l'entorn de la plaça Estrella hi ha alguns espais verds on segurament doncs, hem d'aplicar aquesta mirada per poder-hi seguir treballant.
Davant les propostes dels alumnes, el regidor d'Educació, Josep Quintana, ha volgut manifestar que a finals d'any diferents membres de l'Ajuntament aniran a les aules escolars a transmetre les resolucions de les propostes exposades pels alumnes.
També ahir a la vespre nit als paratges del restaurant de la 10, en aquest cas a l'interior, degut a la situació meteorològica, els grans protagonistes van ser els garrotxins de l'any. En aquest cas, la gran protagonista va ser la garrotxina de l'any 2025, que és l'actriu i cantant especialitzada en teatre musical Anna Lagares. Aquest dijous al vespre s'ha fet entrega d'uns premis que organitza el Centre d'Iniciatives Turístiques i que serveix per reconèixer diferents personalitats i iniciatives destacades durant l'any. També han estat reconeguts a Font Filba, els Pim Pam Pum Foc, Circus Land, Coral Molí i Plana i Quima Casas i també Gavi Pujol, informa Gerard Puigdemont.
L'actriu i cantant especialitzada en teatre musical aglutina Anna Lagares s'ha convertit en la nova garrotxina de l'any. En un acte al restaurant La 10 aquest dijous, Lagares ha estat la premiada d'un reconeixement al qual també optaven Maria Clavell i Sergi Mateo. Anna Lagares, coneguda per haver treballat en produccions com La Jaula de las Locas, Tina Turner el musical o Will Rock You, entre d'altres, i fundadora de Let's Play Performing Arts, que apropa l'anglès i les arts escèniques als més petits, ha recollit el Premi Feliç.
Al llarg dels anys he tingut la sort de trepitjar escenaris grans i petits, i si hi ha una cosa que he après és que la cultura no és un luxe. La cultura és una necessitat. La música, el teatre, la dansa, el cant, les arts en general, el circ, tenen la capacitat de transformar les persones. Ens ajuden a entendre qui som, a posar-nos al lloc dels altres, a desenvolupar sensibilitat, empatia, creativitat i pensament crític. Al llarg de la meva trajectòria he tingut la sort de viatjar i treballar en molts llocs diferents. La gent de fora sempre m'ha dit que els garrotxins i les garrotxines tenim un caràcter especial, que som gent tossuda, determinant, treballadora, perseverant, constant. Gent que quan es proposa una cosa hi posa ànima, esforç i compromís. A mi em diuen la Diolot.
El Premi Millor Iniciativa Empresarial 2025 ha estat per Font Filba. En parla Carles Valeri.
I en general aquest és un reconeixement a la feina feta durant tres generacions, començant per l'avi Esteve, per el meu pare Jaume, ara per el meu germà Xevi i jo, però també és un reconeixement a la gent que ha treballat a Font Filba i que encara ho fa. Com heu vist en el vídeo, donem una segona vida a la roba usada i així ho continuarem fent per fer un món més sostenible.
El Premi Millor Iniciativa Social o Cultural ha recaigut als Pim Pam Pum Foc. Tomàs Herrero és membre dels Pim Pam Pum Foc.
És molt d'agrair i llavors sabeu que una entitat funciona per voluntariat. I la nostra, justament, bueno, hi fem una mica de bandera, que és sense ànim de lucre, etcètera, etcètera, i som molt assemblearis. I això, de vegades, amb algú el fa desesperar, però fa que sigui molt participatiu i que al final, bueno, que tot acaba funcionant.
El Premi Millor Iniciativa Promocional del 2025 ha estat per Circus Land. En parla Joan Montpart, vicepresident de Circus Arts Foundation.
És un gran honor rebre avui aquest reconeixement, sobretot per part del territori on hem escollit plantar la nostra seu, que és a Besalú, a la Garrotxa. Ja ho heu vist des del Museu del Circ de Circus Land, com totes les produccions que anualment ho fem, tot ho fem des de Besalú i des de la Garrotxa, i ens hi sentim molt orgullosos.
El Premi Jove Promesa de l'any ha estat per la jove escriptora Coral Moli Plana, neta de Domènec Moli.
La Garrotxa, aquesta terra aspra però generosa, dona sentit constantment a la meva vida. És aquella mà que mai m'abandona, és un record que rau sempre calent i que sé que és bo. És del que parlo quan em toca dir qui sóc. I sovint, quan estic lluny de casa i em queda molt per tornar i la feina s'abraona a sobre i tot sembla massa obscur, penso a la silueta de les nostres muntanyes, sobretot la que va del Pic de les Bruixes al Coma Negra. La seva densitat, la seva radicalitat i sobretot la seva estaticitat, saber que sempre hi són, que sempre ens guarden, amb calma i amb tornar a casa.
El Premi Trajectòria Personal l'han entregat a la maratoniana incansable Quima Casas, qui amb 74 anys ha completat més d'un centenar de maratons, la darrera, la de Barcelona.
Molt contenta d'estar aquí, em fa molta il·lusió i fa uns quants anys que corro i he corregut totes les distàncies començant amb una milla i acabant en 100 quilòmetres. A vegades penso que me fa una mica de vergonya a dir-ho perquè ha passat tant de temps que no em sembla que sigui així, però la veritat és que el temps passa i els anys passen.
Enguany, una de les novetats dels Premis Garrotxí de l'any ha estat l'entrega d'un nou guardó, la distinció Santi Reixac Consell Comarcal de la Garrotxa, en honor a l'expresident del Consell Comarcal Garrotxí que va morir a finals de l'any passat. El premi ha estat entregat a Gavi Pujol per la seva trajectòria al capdavant de Protecció Civil. En parla Albert Danés, president del Consell Comarcal.
Agrair especialment que aquesta nova distinció pugui trobar el seu espai dins uns premis tan consolidats i estimats. Ens semblava el lloc natural per poder reconèixer uns valors que han estat presents a la trajectòria d'en Santi Reixac i que també formen part de la millor manera d'entendre la nostra comarca.
L'alcalde d'Olot, Agustí Arbós, i el vicepresident quart i diputat de Cultura de la Diputació de Girona, Jordi Camps, han valorat el talent que hi ha a la comarca de la Garrotxa i la importància que existeixin reconeixements com els Premis Garrotxí de l'any.
Amb molt de talent, amb molta empenta, amb projectes que descobreixes cada any i que realment descobreixes projectes que no sabies que existien i menys encara liderats per gent de la Garrotxa, i pensava, i com pot ser que en un lloc com la Garrotxa, Olot, no? Una comarca històricament aïllada,
teniu un esperit diferent. I potser és el fet de que heu hagut de lluitar molt que fa que la gent d'aquí a la Garrotxa tingui unes ganes de superació molt més grans i que, a més, faci una altra cosa que també és molt important, anar units. Perquè on hi ha territoris que la gent va molt separada i hi ha molt d'egoisme, aquí vosaltres teniu una cosa que és molt important, i és això, aquesta unió.
I des del Centre d'Iniciatives Turístiques, entitat organitzadora, la seva presidenta, Adela Moya, ha posat en valor les més de 2.000 persones que enguany hi han dit la seva, els Premis Garrotxí de l'any, i la importància de reconèixer les persones i iniciatives que fan avançar, donar visibilitat i a conèixer la comarca de la Garrotxa.
Des de l'entitat creiem que és necessari donar visibilitat a tot aquest talent i esforç que tenim al nostre territori i ens omple d'orgull que sigui aquí, a casa nostra, on siguin guardonats. Arribar a la 20a edició és una mostra de treball, força i compromís de la nostra terra.
Uns Premis Garrotxí de l'any enguany que s'han hagut de fer dins el restaurant La Deu a causa de la pluja, però que s'han pogut seguir en directe, com sempre, a través de la televisió.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot. Focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot. Ara i sempre amb la informació. Ara i sempre amb tu.
Aquest diumenge se celebra la segona edició de la Fira de les Arts de Bianya. L'organització repeteix esdeveniment després de l'èxit de l'any passat amb alguns canvis interessants. Entre alguns d'aquests canvis més destacats hi ha la nova ubicació de la Fira, que està al Mas Ovelles.
La Vall de Bianya ja es prepara per rebre la segona edició de la Fira de les Arts. En aquesta ocasió, la gran novetat és el canvi de situació per acollir l'acte. Del camp de futbol de la Vall de Bianya es passarà a fer el Mas Ovelles, per tal de fer més amena l'estança de la gent que s'apropi fins a la Fira. Una de les organitzadores de la Fira, Diana Mallarac, n'ha parlat amb nosaltres.
L'espai esportiu d'allà a Bianya, del camp de futbol, és molt gran i és adequat per gent, per molta cosa, però molt de sol, molta calor vam tenir. Llavors vam demanar a l'Ajuntament aquest any de que ens ubiqués a Mas Ovelles. Un espai molt bonic, que hi ha ombra, hi ha sol, hi ha diferents espais i és gran. I hi ha pàrquing, vull dir que allà estarem superbé.
Les conclusions que es van treure de l'any passat envers la primera edició de la fira van ser molt positives. Així ho destaca la Diana.
Igual que l'any passat, no? Sorgeix de la nostra associació de famílies de Bianya i és un projecte que tenim ganes de fer comunitat, de fer famílies, de sentir-nos part, no? A nivell cultural, a nivell més social, i per això l'any passat va tenir molt d'èxit, l'any passat va funcionar molt bé, els espectacles, els tallers, tot va ser molt, molt enriquidor, va agradar molt, van participar molt la gent.
La fira es defineix en tres espais: art, reflexió i moviment. Dins d'aquests espais s'hi duran a terme activitats com els tallers de contes i de plantes, concursos de fotos i mim, o espectacles de capoeira i el d'entre terra i aigua. A més, aquest any també hi haurà una actuació del grup de música gospel de la Garrotxa. Les activitats estaran comandades per gent de proximitat. La fira aprofita per obrir una porta al talent artístic garrotxí en diferents disciplines per tal de formar part d'un dia especial pel municipi i l'entitat organitzadora.
És una mica la fira de les arts, era l'art, que són els espectacles, que és una mica lligat amb la mateixa filosofia que vam fer l'any passat, i és gent de proximitat, gent del territori, artistes, bons artistes, que volen participar.
La fira transcorrerà durant el matí i migdia del diumenge entre les 10 i les 2, amb l'objectiu de que les famílies que assisteixin gaudeixin d'un matí diferent però divertit.
I abans dels esports en parlarem una mica de la carpeta esportiva, però també, evidentment, de la part més social i cultural, d'aquest cas, de les preses, perquè la història del seu club de futbol, d'un dels dos del municipi, és explicada ara en un llibre que repassa els millors i pitjors moments del club. Escrit per Josep Bernada i Josep Maria Cros, explica anècdotes del club futbol Les Preses durant aquests 100 anys des que es va trobar el primer document que certificava que hi havia futbol al municipi. A més, aquest divendres, aquesta tarda, precisament presenten el llibre just abans de l'inici del torneig que organitza el club de moltes categories de futbol base, informa Aniol Puigvert.
Fa un segle que el club futbol Les Preses va començar a sorgir. Tot va començar a la plaça Major de Les Preses, quan un dels autors del llibre es va adonar que durant les estones que passaven a la fresca amb els veïns i es parlava de futbol no hi havia res escrit. És un llibre diferent perquè està escrit en dues parts i amb dos autors diferents. La primera meitat del llibre va des del 1926 al 1980 i és escrit per Josep Bernada, exjugador del club. Explica el programa La Finestra de la Televisió que han estat anys d'investigació per poder dur a terme aquest llibre anomenat Història Futbol Club Les Preses del 1926 al 2026.
Dos textos molt resumits però molt clars que es pot deduir molta cosa, que són dos, diguem-ne, articles o dues notícies aparegudes en el setmanari olotí El Deber, que són justament ara farà els 100 anys, el mes que ve. El primer és del 24 de juliol del 1926 i el segon és de la setmana següent, explicant un resultat d'un partit que hi va haver. Però és molt poca informació, però que es dedueixen moltes coses. Textualment ve a dir que es presenta per primera vegada en públic l'equip de futbol de Les Preses.
Durant tots aquests anys el club hi ha passat de tot, ha estat a punt de desaparèixer, ascensos, descensos, creació de futbol base, creació d'equip femení, canvis d'instal·lacions i de terreny de joc i moltes coses més. De fet, un dels pitjors moments és el 1956, quan desapareix per falta de camp, després de passar un dels millors moments de la seva història, que és convertir-se en campió comarcal i fer un partit contra l'Olot i guanyar-los per 8 gols a 1. De fet, la història del club ha estat una mica una muntanya russa de moments, ho explica el coautor del llibre, Josep Maria Cros.
Són bones notícies, cada vegada hi ha ara en aquesta les últimes etapes s'incorporen nous equips de mainada i ara actualment ja hi ha 16 equips, o sigui, hi ha una evolució molt important. I poder això, ja que deies que es toquen, jo l'any que em va agradar més era això, el 2001, perquè vam pujar a primera, però l'any següent vam baixar a segona i a l'altra a tercera, o sigui que el que s'havia guanyat en un any es va perdre.
El llibre es presenta aquest divendres al Centre Cultural de Les Preses, just abans de l'inici del torneig de futbol base nocturn del Club Futbol Les Preses.
L'esport a Ràdio Olot.
Obrim ara sí la carpeta esportiva d'aquest divendres amb el Club Poliesportiu Sant Joanenc, que està a només dos partits de pujar a segona catalana. El conjunt de Sant Joan les Fonts va eliminar al llarg de les darreres setmanes a les semifinals del Jesús i Maria a les semifinals. I ara se la jugarà contra el Tiana. El primer partit serà aquest dissabte a partir de les 7 de la tarda al Manada a Sant Joan les Fonts.
Ara arriba el moment de la veritat. Després de fer una bona fase regular i acabar en segona posició, el Club Poliesportiu Sant Joanenc ha jugat els play-offs i ha aconseguit passar a la gran final. Després de dos partits molt durs contra la Unió Deportiva Jesús i Maria, on van aconseguir guanyar aquest passat cap de setmana per la mínima, ara estan a només dos partits de pujar de categoria. El conjunt de Sant Joan les Fonts jugarà contra el Tiana, conjunt de la província de Barcelona que ha eliminat el Canyelles a les semifinals. El tècnic del Club Poliesportiu Sant Joanenc, Héctor Simón, explica que arribar a la final és un premi pels jugadors i que ara és el moment de fer un pas endavant i aconseguir l'ascens de categoria a segona catalana.
Bueno, ara ens acabem d'enterar, no?, que hem passat a la final. Estem molt contents. Nosaltres, per nosaltres això és històric, però volem pujar. O sigui, l'encarrilem de manera que estem molt satisfets de lo que hem aconseguit, però amb l'ambició de que, bueno, volem acabar de fer la feina.
El rival, el Centre Cultural i Esportiu Tiana, ha quedat segon classificat amb 67 punts del grup 6 de tercera catalana. A part de passar a la final després de derrotar el Canyelles, durant la fase regular, té uns bons números. Ha guanyat 21 partits, n'ha empatat 4 i només n'ha perdut 5. A més, és l'equip que menys gols ha encaixat en tota la Lliga i un dels menys golejats de tots els grups, amb només 17 gols en contra. El Sant Joanenc, per la seva banda, és un dels equips que més gols ha marcat, amb un total de 80 en 30 partits. El partit es jugarà primer a Sant Joan les Fonts aquest dissabte a les 7 de la tarda. Des del club esperen poder repetir l'ambient de l'últim cap de setmana en què van assistir més d'un miler de persones per veure el play-off.
I la professionalització de l'esport és un dels reptes del sector a Catalunya. Es tracta d'una de les conclusions que s'han parlat aquest dijous en el marc del Congrés de Gestió Esportiva de Catalunya celebrat a l'Espai Crater. Al llarg de la jornada hi han passat representants de diferents entitats i parts vinculades al teixit esportiu. El relleu generacional, la promoció de l'esport i el paper de les administracions han estat alguns dels punts de la jornada. Olot ha sumat un nou esdeveniment esportiu amb motiu de ser Ciutat Europea de l'Esport 2026. Es tracta del Congrés de Gestió Esportiva de Catalunya, una trobada professional de l'esport català que impulsa l'Associació Catalana de Gestió Esportiva i que enguany s'ha celebrat aquest dijous a l'Espai Crater. El Congrés de Gestió Esportiva ha reunit professionals, entitats i representants institucionals de l'esport del nostre país per debatre i reflexionar sobre les realitats actuals del sector i els reptes de futur. La cita, una de les més importants en la matèria del nostre país, ha comptat amb taules rodones, ponents i espais de networking. Segons la presidenta de la CEGEP, Eva Benito, un dels reptes a nivell esportiu a Catalunya és la professionalització.
L'esport, al final, el sector ens representa, sobretot aquí a Catalunya, perquè som un sector molt dinàmic, que té moltes ganes i molta embrancida, però sí que és veritat que l'altre dia llegia una entrevista, no, del senyor Pere Sus, que és una eminència, i presentava els problemes que tenien al seu moment i crec que encara els arrastrem una mica, no? I és sobretot la falta de professionalització del sector. No tant de falta de professionals, perquè tenim molts professionals que estan molt preparats, però sí que ens falta una gestió, uns processos que s'adaptin més al dia a dia que ara la societat ens demanda.
Una taula rodona sobre administració local i entitats esportives o reptes, el relleu generacional i el voluntariat de l'associacionisme esportiu han estat alguns dels temes que s'han tractat al llarg de les 8 hores que ha durat la jornada d'aquest dijous. El regidor d'Esports de l'Ajuntament d'Olot, Daniel Sellabona, també ha repassat la salut de les entitats esportives a la ciutat.
Sempre ha viscut molt immers en aquest intrusisme professional que sempre s'ha identificat i des de fa molts anys es fan molts esforços des de diverses institucions, entre les federacions, des dels mateixos clubs, per estar preparats, per formar-se i poder donar un millor servei. Tots som conscients dels avantatges que reporta l'esport, la pràctica esportiva, en totes les edats, en som molt conscients, però per poder-ho desenvolupar i agafar tot el potencial que pot oferir, necessitem persones ben preparades.
El Congrés de Gestió Esportiva de Catalunya s'ha tancat amb la ponència del director del Pla Estratègic del Consell Esportiu del Baix Llobregat, Valentí Santos, que ha reflexionat sobre la manera de transformar idees en accions reals en els municipis i les entitats esportives.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. radiolot.cat, el teu referent.
moment de la contraportada aquest divendres, avui amb els nous balladors de la faràndula, que ja ho tenen tot a punt per debutar aquest Corpus. Com ja se sap, cada any que passa, alguns balladors entren al grup de cabeçuts, d'altres fan el salt de cavallets i alguns altres fan un parèntesi a l'espera que puguin ser geganters o geganteres, o bé pleguen per sempre més. Uns dies abans del Ball de Corpus hem anat a parlar amb alguns d'aquests balladors que podran veure en directe per Olot Televisió durant aquest diumenge.
La contraportada.
Ballar la faràndula és un somni per a moltes persones que estaven apuntades a la llista des de fa anys. La Carlota Puigvert i la Cinta Batlle s'estrenen amb els cabeçuts.
Meu pare des de que vaig néixer em va apuntar a la llista, llavors han estat 27 anys esperant doncs, per formar part d'aquesta faràndula. Em fa molta il·lusió formar-ne part, com també ho va fer la meva família, tant el meu pare com les meves germanes. Només amb 7 anys van ballar la faràndula, llavors molt contenta finalment de poder ballar. Fa un any vaig anar a veure la Cercavila per festes d'altura i una persona que ballava els cabeçuts em va dir estàs ja, que et toca l'any que ve. Llavors ha estat un any que ja m'ho esperava que em tocaria, llavors molt contenta.
Jo també, des de ben petita, des que vaig néixer, el meu pare em va apuntar i això han sigut 24, en el meu cas, 24 anys. Jo feia molt de temps que anàvem mirant la llista, les actualitzacions i això, i quan em anaven dient ara ha entrat, bueno, els meus amics d'aquí em deien ara ha entrat, X, tal, i vam dir, doncs anàvem mirant i cada cop s'acostava més i feia molta il·lusió i la trucada va ser com per fi.
També s'estrena la Júlia Plana i en Gerard Rossell, que segur està sorprès de com l'han rebut el grup.
La veritat que molt bé, perquè sobretot la gent que ha portat anys ens han acollit molt bé i la veritat que hi ha molt bon grup, no m'ho esperava pas, tan bon grup i que des del primer moment hi hagués tanta cohesió, sobretot. Al principi estava una mica nerviós perquè soc una persona que pues, crec que li costa de cara al públic, soc molt tímida sobretot, però la veritat que amb el grup i tot està anant molt bé.
La Mireia Morera i l'Icar Calvet aquest any fan el salt a cavallets, després d'haver completat la seva etapa com a balladors de cabeçuts.
És que és una experiència molt gratificant, aquest any hem pujat ja a cavallets i la veritat és que ens està encantant, almenys a mi, parlo personalment, no? que l'experiència és molt diferent. El fet de treure't el cap i poder veure i gaudir de l'audiència, no? De poder veure els companys, interactuar amb ells, i estic convençuda que quan anem a gaudir d'aquests dies a Corpus doncs seran molt, molt gratificants perquè veurem a la mainada, no? I això és el que més ens emportarem, sense cap mena de dubte.
Crec que és més fàcil anar amb el cavallet, sí. Anar amb el cabeçut entre la calor i que els passos estan més marcats, el cavallet és més distret. Jo, quan vaig entrar aquí, coneixia dues o tres persones, no gaire més gent, però hem fet bon grup, bona família i està molt guai.
El mateix que l'Adrià Llop i l'Anna Camps, qui veuen com els anys a la faràndula van passant.
Un privilegi poder estar ballant la faràndula d'Olot i poder veure com tota la ciutat d'Olot ho disfruta i ho gaudeix, igual que ho estem disfrutant nosaltres des de dins.
L'únic que sí, que els cavallets pues, et veuen la cara, llavors si la pífies per algun costat, pues, sí que ho saben que ets tu, llavors jo crec que aquest punt de dificultat i de pressió que tens és una mica més elevat.
Hi ha altres balladors que a partir d'aquest any agafen més responsabilitat. En Pau Vila, la Nina Guàrdia i en Jordi Morera són capitans de cabeçuts.
La veritat és que estan anant molt bé. Vam començar ja fa un meset i la veritat és que a poc anem perfilant algunes cosetes, anem perfeccionant alguns moviments i la veritat és que estem molt contents del treball aconseguit.
Al final, bueno, tothom aporta i si al final tothom que està apuntat que està a la llista d'espera també al final té aquest desig, no?, i les ganes i vulguis o no, ja tenen aquesta intuïció, ja saben els moviments i això al final ha sigut molt fàcil, la veritat.
Al final som un grup de balladors que estem aquí per la faràndula d'Olot i al final representa l'Olot i al final que la balla és pels nens, doncs és una responsabilitat gran. Doncs treballem doncs, com a grup per anar tots a una.
També és capità de cabeçuts en Guillem Vila i a cavallets els capitans són en Sergi Matabosc, la Marta López i en Pere Solà Morales.
Escoltant algunes de les veus que podrem veure aquest diumenge en el ball tradicional de Corpus en directe per Olot Televisió, tanquem l'informatiu migdia de l'antena de Ràdio Olot d'aquest divendres 5 de juny de 2026. Més actualitat al detall a garrotxadigital.cat a través de les xarxes socials de Ràdio Olot i, com sempre, a partir de les 3 amb els butlletins informatius habituals. Gràcies per la confiança, ens retrobem d'aquí breus instants. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment, xarxes socials, l'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.